Michael Cap, plena de pardals. Tinc el cap plena de pardals. Tinc el cap plena de pardals.
Torna Pardals al Cap, aquest espai d'anàlisi d'idees i dels escenaris que ens toca viure en el món d'avui en dia. Com sempre, amb en Miquel Costa. Molt bon dia, Miquel.
Molt bon dia, Pepo. Quina marxa que té aquesta sintonia, no?
Per començar tota. I més ens val, perquè, mira, avui precisament ens plantejam com es prenen les grans decisions polítiques.
Sí.
I fa molt poques hores, en aquest cas ahir a les 10 en horari espanyol, doncs hem ja constatat oficialment quina cara tindrà aquesta nova guerra comercial que impulsa Donald Trump i que pel que pareix tindrà uns efectes globals a tot arreu, des de la Xina fins a la Unió Europea, passant per Sud-amèrica.
Sí, 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 se'n prenen cada dia, algunes són més visibles, altres no ho són tant, però cada dia es prenen decisions que afecten a moltíssima gent. Evidentment aquesta de arancels que ja havia anunciat fa temps Trump, no? I que ja s'han vingut fent, sacsejat una mica la política mundial, i evidentment, jo no som economista ni ho vull ser, però sembla que tindrà moltes repercussions, que no és tan simple. Evidentment, això, Trump està intentant reactivar l'economia local, però en un món globalitzat, evidentment, tot té un efecte dominó, per dir-ho d'alguna forma, no? I ara veure també, perquè et poden respondre també, no? Tu, quan apliques una mesura cap als altres, en un món globalitzat també te'n poden aplicar tu. No?
La Xina, també von der Leyen, la Unió Europea, ha anunciat precisament això, una resposta, i de fet Pedro Sánchez, en aquest cas, ha assenyalat que, com es va fer en l'era de la Covid, en l'època de la Covid, intentarà muntar un escut, intentarà que l'Estat faci d'escut per contenir les repercussions d'aquesta nova política econòmica d'Estats Units. Clar, tant retallar impostos als Estats Units, al final han de treure fons d'alguna banda.
Sí, sí, sí. És que és una mica complicat. És una mica pa per avui, tot això que planteja aquest home, no? És evident que això que dèiem, no? Que tracta de reactivar l'economia, però és que pot tenir conseqüències molt greus per la gent, sobretot. Segurament per ell i pels seus no tindrà, però ja veurem com evoluciona tot això. Ja veurem.
Com es prenen les grans decisions polítiques que tenen afectació, ja no als països, ja no a les empreses, sinó al final als ciutadans?
Es prenen de moltes formes. Ara després analitzarem quins són els factors que influeixen dins la presa de decisions dins la geopolítica, però en primer lloc vull parlar-te d'un concepte, potser no heu parlat alguna vegada perquè és un concepte molt conegut aquí a Radilla, que és la finestra d'Overton.
Il·lumina'ns.
A veure, Overton va ser un politòleg, un filòsof polític liberal nord-americà que va viure molt pocs anys, només 43, va morir el 2003 després d'un accident d'avió, però va ser un polític molt influent i va crear aquest concepte, per dir-ho així, aquest model que s'anomena com la finestra d'Overton. La finestra d'Overton és un model que descriu el procés en el qual les idees poc convencionals es poden convertir en acceptables. És a dir, com passen de ser coses esbojarrades a ser llei. No? I ell deia que hi havien cinc esglaons d'acceptació de les polítiques, de les idees polítiques, en un context polític determinat, polític i temporal determinat. No? Per exemple, deia que hi han idees, en el rang més impensable, que hi ha idees, això, impensables. Idees que esbojarrades completament, que ningú mai se les faria, no? Són aquelles idees que no entren dins el cap de ningú.
Algun
no?
Exemple? Mira, se m'acudeixen dos, un en àmbit global i un en àmbit local. Global, doncs, per exemple, detenir i deportar persones sense judici previ ni el pas per les garanties d'un tribunal pel sol fet de tenir una nacionalitat X, com el que hem vist, per exemple, amb ciutadans veneçolans als Estats Units. O en àmbit local, doncs, prendre decisions estratègicament decisives, com per exemple el port de la Sabina, d'esquenes a la societat, sí, i a la institució màxima de Formentera.
Sí, són idees impensables, però ja veurem que aquestes idees impensables, depèn de com les tractis, passen, van baixant els esglaons, sí, que ara anomenarem quins són, perquè són cinc molt clars, i es van convertint en llei, acaben convertint-se en acceptades. No?
Es blanquegen d'alguna manera.
Es blanquegen, sí, sí, hi ha molts casos. Després posarem algun exemple.
Som-hi, va.
Però aquests cinc esglaons en què una mateixa idea pot o no anar passant d'un estat a un altre són impensables, que són aquelles idees que ningú s'imaginaria mai, que ningú se les plantejaria mai, idees marginals, que són idees que comencen a ser discutides però que no són àmpliament acceptades. Hi ha les idees acceptables, que són aquelles idees que guanyen a poc a poc suport popular i a poc van sent considerades viables. Hi ha idees populars, que com es nom indica, són idees àmpliament acceptades per l'opinió pública, i hi ha idees que es converteixen en llei, és a dir, que passen a formar part de les polítiques públiques. Per exemple, anem a posar algun exemple. Quan érem petits, per exemple, si ens haguessin dit, es poden posar molts exemples, no? Però he triat aquest, que arribaríem a tenir acceptat per la llei matrimonis homosexuals. Mm. Això, impensable en aquell moment, no? Com a mínim, en quina escala hauria estat? Impensable, marginal, potser.
Que també tinguem en compte quan en Miquel era petit, bueno, i un servidor també, era als anys 80, que just portava molt pocs anys de divorci, que ja va costar el seu.
Exacte.
Imagina't tu parlar de matrimoni entre persones del mateix sexe.
Per això et dic, i he triat un cas prou proper, però podríem parlar de sufragi universal o moltíssimes coses, no? Són
sufragi universal a Espanya durant la dictadura, impensable.
Impensable.
Fins al 75. Sí, sí.
Impensable, com tantes coses, no? Però que, producte de diferents coses, passen, van variant el seu rang dins d'aquesta finestra d'Obermans. O, per exemple, una idea diferent. Quan el PSOE es va veure obligat, perquè li feien faltes vots dels independentistes, a acceptar l'amnistia, en un primer moment, dins el PSOE mateix, potser inclús setmanes abans, era una qüestió impensable. Impensable o marginal, per posar-lo en escala.
Sí.
No? Però, a poc a poc, li van donant forma, primer es diu, després es comença a discutir, després es comença a acceptar, algú important diu alguna cosa, i a poc a poc s'ha convertit en llei, no? I en poc temps, a més.
Em recorda això el cas de la OTAN, de l'adhesió d'Espanya a la OTAN.
Correcte.
Al principi tot era no, i després,
correcte,
com deia la trinca, narinant, narinant, narinant.
Exacte, exacte. Quins són els factors que influeixen en que una idea passi d'un estat a un altre?
Som-hi.
N'hi ha molts. Una és l'opinió pública. És evident, no? Que quantes més persones parlen d'un tema, que se'n parli com se'n parli, no? Però quantes més persones en parlen, més probable és que s'acabi adoptant i que acabi baixant el seu rang aquesta idea, no? Quan deien persones, deien també quants més mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació, i més avui, són capdals per amplificar idees marginals i convertir-les en temes de debat. Tant en un bon sentit, estem parlant, com en un mal sentit, eh? Vull dir, tant bé com malament.
Això ja l'espectador jutja, quin és el bo o el dolent sentit.
Exacte. Els moviments socials, la gent també, hi ha moviments socials molt importants que al final acaben pressionant de tal forma que no hi ha més remei que acceptar algunes qüestions, no? I hi ha estratègies polítiques que serveixen per també fer moure una idea dins aquesta finestra d'Obermans. Per exemple, quan Trump diu animalades com la invasió de Groenlàndia,
sí,
o inclús una cosa encara més greu, més impensable encara, el de treure la gent de Gaza, no?
Per fer-hi un resort.
Per fer un resort. És una cosa absolutament impensable, però només que ell ho hagi proposat deixa de ser impensable per passar a ser, si tan vols, marginal. Però ja se'n parla.
I se'n parla, i de quina manera? Si exacte, fas una ullada als comentaris d'aquell vídeo del resort de Gaza fet amb intel·ligència artificial, en què exacte, plovien els dòlars i estava allà Elon Musk i no sé quin, i Netanyahu prenent el sol i bevent daiquiris, veies els comentaris i n'hi havia molts d'aprovació. I tu a poc a poc vas llegint aquells comentaris, exacte, i et vas fent la idea.
Exacte. I deixes de veure-ho com una animalada, que ho és, ho segueix sent. I han passat pocs dies o poques setmanes, però aquella animalada s'està normalitzant. I aquest factor de normalització que es fa de moltes formes, i avui en dia, el que dèiem, no, encara més, perquè és molt més senzill promoure una idea, crear un debat inexistent, que no s'hauria de tenir, potser, però és que per simple fet de que un líder mundial de sa talla política de Trump ho digui, ja esdevé una cosa que deixa de ser automàticament impensable.
I el que estem,
per tant, no és gratuït quan ell diu depèn de quines coses. No?
I a més, una darrere l'altra, perquè parla exacte, de Gaza, parla de Groenlàndia, ara dels aranzels, amb aquests comentaris doncs que, bé, denostant a la diplomàcia europea que es van filtrar a través d'un xat, tot plegat, és que m'ha fet pensar en unes declaracions de l'exministre d'Assumptes Exteriors, González, que deia... estem entrant en una era de depredació d'Estats Units i això ho assimilam com a poc com una cosa normal.
Clar, clar, exacte. I és aquest poc a poc, que, perquè de cop moltes coses potser no poden formar part, no poden ser idees llei de cop, no? Primer han de ser idees marginals, després s'han de debatre, a poc a poc s'han d'acceptar, i és aquesta cosa gradual el que fa que hi hagi moltes estratègies per fer que una idea sigui llei.
No? El que passa és que a poc, en l'era digital, s'està accelerant molt.
Exacte. El que abans era a poc, ara es pot fer rapidíssim, sobretot quan hi ha interessos nacionals per enmig, no? Va, parlem de quins són els factors que intervenen en la presa de decisions polítiques, parlem de geopolítica, quins són aquests factors geopolítics que intervenen. Ja veuràs que no hi ha... Podríem pensar que un dels factors podria ser els drets humans, la democràcia, no? Els drets de les dones d'Afganistan, que per això van invadir Afganistan, russos, americans i tothom, no?
Sí.
Però ja veurem que quan rasques i quan mires quins són aquests factors que intervenen en una decisió o en una altra, no tenen res a veure amb això.
Som-hi.
Mira, en primer lloc, hi ha els factors estratègics, no? La geoestratègia té factors estratègics. Els grans interessos nacionals... No? Que es parla d'interessos nacionals i quins són? Sembla com una cosa bona, no? Evidentment, tothom té dret als seus interessos nacionals. Sí, són la seguretat, l'economia, la influència global. Llavors hi ha aspectes de geografia, les característiques geogràfiques d'un país, aquí tenim el cas de Groenlàndia, l'acaba afectant, no? Com la seva ubicació, els seus recursos naturals, la seva accessibilitat, el seu lloc que ocupen geogràficament, poden influir en les decisions que prenen altres sobre ells o ells mateixos també, no? A Ucrània, per exemple, Ucrània, el conflicte d'Ucrània és per on està Ucrània.
És difícil d'imaginar un conflicte Ucraïna. Així si Ucraïna estigués a Sud-amèrica.
Exactament, per això és que en zones frontereres, evidentment, estan en zones de conflicte, podríem dir, no? Que passaria, ho hem dit moltes vegades, que passaria si Estats Units, o que va passar amb la crisi dels míssils a Cuba, no? Evidentment, quan veuen l'amenaça llunyana, és llunyana, però quan la tenen a prop, reaccionen immediatament, que és el que, d'alguna forma, entén Rússia, no? Respecte
sí, sí,
d'Ucraïna, que Ucraïna, tontejant amb l'OTAN, tontejant amb la seva seguretat, posa en risc la seguretat, segons ells entenen, de Rússia, no? Per tant, la posició geogràfica, simple i pura, és un factor molt important. Després hi ha les dinàmiques internes dels països, l'opinió pública. L'opinió pública és molt important, sobretot en les democràcies o en les pseudodemocràcies, no? Podem recordar com Aznar va demanar a Bush, amb la guerra d'Iraq, que l'ajudàs a canviar l'opinió pública d'Espanya. És a dir, que és molt pervers, no? Perquè pensam que l'opinió pública és escoltada pels dirigents, però el que passa és que des del poder es pot canviar també, es pot influir sobre l'opinió pública, hi ha molts mitjans, no? Un altre factor important són les relacions internacionals, no? Dins aquestes relacions internacionals hi ha aquella cosa que parlem quan parlem de diplomàcia, no? La diplomàcia, evidentment, està per resoldre conflictes, també per crear-ne, i és una qüestió d'aliances. No? Ningú fa res sense que els seus aliats ho sàpiguen. Per exemple, Israel segurament no hauria fet tot el que ha fet sense, no ho ha fet segur sense tenir
un cert aval,
d'Estats Units, que és el seu gran germà, com de tanta gent. No? I per tant, en aquest món globalitzat, les aliances, la diplomàcia, entesa com a pressió, com el que vulguis, és també un factor molt important.
I molt important, i més en el món d'avui en dia, com a tornar al tema del principi, i ara els Estats Units està reconfigurant aquest mapa d'aliances.
Exacte, és que de fet l'està reconfigurant forçadament. En tot cas, en tot moment és un organisme viu, no? El mapa mundial d'aliances està en continu moviment, no? I és això que dèiem, d'aquest efecte dominó. Qualsevol decisió pot repercutir en altres, no? Per tant, s'ha d'estudiar molt bé, s'ha d'estudiar molt bé. Un altre factor és el context històric i cultural. És evident que la història i les tradicions d'un país i les seves relacions basades en altres nacions influeixen en les seves decisions que prenen actualment. No? Les experiències, per exemple, de guerra o de pactes anteriors tenen un fons històric que també influeix. No? Hi ha un gran factor, que és el factor econòmic. El factor econòmic, ho hem dit alguna altra vegada, no hi ha hagut pràcticament cap guerra que darrere no hi hagi hagut un interès econòmic. Inclús les anomenades guerres de religió, darrere hi han hagut interessos econòmics. Les creuades, per exemple, una guerra que tots pensem una guerra de...
Anar a Terra Santa, no?
Terra Santa, tot... Clar, se li posa tota aquesta pell que és més... És més fàcil mostrar-ho així cap al públic, no? I és més passional, no? Per la religió, per Déu, per el nostre Déu, contra els fidels, contra els infidels, no? Però realment era també el control de la ruta de la seda, de les rutes de la seda, no? Darrere sempre hi ha un interès. Si no hi ha un interès econòmic, normalment no, potser no és únic, però l'interès econòmic està darrere de tots els conflictes armats.
Ho veiem avui en dia amb els recursos d'Ucraïna, ho hem vist també en guerres recents, com per exemple a Iraq, no?
Sí.
On suposadament s'havia de fer fora un dictador i després hi havia uns interessos importants respecte als recursos petrolers del país.
I es parlava de que tenia armes de destrucció massiva.
Una mentida podrida.
Una mentida podrida i ningú ha donat comptes.
Així és.
Ningú, vull dir, saben que quan prenen... Evidentment han de posar una excusa, no poden dir no, tenim interessos en su petroli i en sa zona, no poden parlar clar.
Això hi ha una cosa que se li ha de reconèixer a Donald Trump.
Que parla clar. Sí.
Això sí, veus?
Sí, té un punt pervers això que estan dient, però sí, és però també perquè sap que, sobretot... amb la tendència política d'extrema dreta, és una cosa que té molta tirada, això de parlar clar. També en temes de la immigració, no? Coses que abans no es deien, ara es poden dir. Tornem a la fiança d'Overmars, no, aquest era un futbolista, no. D'Overton.
Sí.
Val? Coses que ara ja es poden dir i que, a part, en el moment que es diuen, ja formen part del debat públic i que poden ser coses molt perverses. Però ja es diu i van sorgint idees i cada vegada en parla més gent, es normalitza.
Així és.
Hi ha també factors de tecnologia i d'informació. Els impactes de tecnologia és enorme. Les innovacions tecnològiques i digitals, la guerra cibernètica ha canviat radicalment les dinàmiques en la presa de decisions. Els líders ara han de tenir en compte no només la informació disponible que tenen, sinó també la forma en què la transmeten.
I això és importantíssim i té un efecte clau a l'opinió pública.
Clar. És una manera de... Han de controlar aquest aspecte. És un aspecte cada dia més important.
Importantíssim, ja. De fet, hem vist com fins i tot mentides o bulos, digue-li com vulguis, han arribat a tenir una, no només una difusió important, sinó un efecte real sobre la vida de les persones a través de la difusió massiva, a través de mitjans pseudomitjans de comunicació o comptes de Twitter. Hi ha un exemple claríssim del passat estiu amb aquella allau de disturbis que va haver-hi en contra dels immigrants a Gran Bretanya, després de que falsament s'acusés a un sol·licitant d'asil d'haver apunyalat a una persona.
Exacte, és aquesta guerra de la informació per establir un relat i que és igual que sigui veritat o mentida. el que és important és guanyar aquesta guerra informativa, establir el teu relat, quin és el teu relat i quins mecanismes tens per establir-lo, en tens molts, i és això el que vas a buscar. No, no és una guerra per la veritat, és una guerra pel relat. I això està bé, és fer aquí.
A veure qui sap despertar millor les emocions.
Exacte, exacte. Sí, sí, obtenir suport a través de tocar el punt emocional de la gent, que és el més senzill.
Més enllà dels fets, sí.
És el més senzill i no, no té, no, és simple, és una cosa simple, no? Si li toques l'emoció, si li toques el seu equip de futbol, si li toques la seva idea principal, el tens. I és igual, la gent, i m'incloc, i ens incloc a tots dos, no? Però el que ens importa és escoltar allò que volem escoltar, bàsicament. I això és així, vull dir, no... La veritat és relativa. Si ens diuen ben dit allò que volem escoltar, encara que sigui mentida, ho assumim.
Fets alternatius.
Exacte, fets alternatius, com eufemisme. I després també tenim, com a factor important, que tampoc res es pren de qualsevol forma, encara que sigui una animalada, quan parlàvem, hi ha anàlisis de risc molt importants. Hi ha factors que es tenen en compte i es fan models de simulació, s'estableixen escenaris possibles, s'analitza perfectament la relació cost-benefici. Si no té més benefici que cost, no es fa, sigui el que sigui. I si té més cost que benefici, es fa, sigui el que sigui.
Estava pensant en l'anàlisi de risc al respecte de les declaracions de Donald Trump, que si convertigues en un resort, que si envair Canadà, Mèxic i... Bueno, perdó, a Mèxic precintar-los. Canadà, sí. Envair-los. Groenlàndia també envair-los. Panamà també quedar-s'ho. Quin és el cost per Donald Trump després de fer aquestes declaracions?
Mínim, segurament.
Poca cosa.
Sí, inclús pot tenir un benefici dins els seus.
Entre els seus.
Perquè el que fas també és activar... És com en les campanyes electorals, no? Hi ha una part molt important que és tenir els teus activats, no? Mobilitzats, li diu. Tenir el teu vot, el teu votant mobilitzat. Per tant, hi ha coses que també es diuen en base a aquest objectiu, de mobilitzar els teus. És a dir, que les anàlisis són molt amples i es fan, però en base en aquesta relació cost-benefici, ja no només econòmic, si el cost que té és inferior, es fa, ja està, no hi ha cap problema. I, evidentment, també hi ha una anàlisi de riscos, d'incerteses. La geopolítica està marcada. Ara, per exemple, amb això que parlàvem dels arancels aquests, hi ha que veure també, perquè per molt que hi hagi també que estigui tot molt pensat i que no es faci de qualsevol forma, és evident que tampoc ho pots tenir tot controlat, perquè cada dia és més complex la política, la geopolítica mundial, cada dia hi ha més factors que intervenen, i el que hi ha també, ara mateix, agafant Xina i Estats Units, no?, com a dos grans potències amb models diferents, hi ha com una aposta per l'unilateralisme d'Estats Units, American first, com deia, no? Sí. Amèrica primer naltros, aquesta política de tancar, de fer murs i que els paguin els mexicans, d'incentivar l'economia local, d'impedir l'entrada d'estrangers, aquesta cosa. I allà el model xinès, que és multilateral, no? Aquesta aposta per al multilateralisme, que és on ells es mouen millor, no? Però al final, com dèiem al principi, la geopolítica, no, quan s'invadeix un país, quan anem a Àfrica, no és en base, es diu molt, no?, en base als drets humans, o a instaurar-se democràcia a Iraq, també es va parlar, no?
I tant.
I tant. No és per qüestions democràtiques, que hauria de ser, però no és tampoc pels drets de les dones, ni per les minories, ni pels drets humans, és, encara que sigui un exemple molt fet, és un tauler d'escacs.
Avui hem xerrat de les regles d'aquest macabre joc d'escacs en àmbit planetari amb Miquel Costa en una nova edició de Pardals al Cap. Com sempre, Miquel, moltes gràcies.
Gràcies, Pepo.